Vinga, són les 10 i 9, les 17 i 9 a la remissió. Escoltem aquí algunes veus perquè, bé, tenim l'estudi ple, perquè avui en el marc del 25N, dia per la erradicació de la violència contra les dones, obrim una taula rodona per reflexionar amb els nostres joves, alumnes de l'Institut Iesmar Ferrer, sobre la violència sobre les dones i les activitats que es realitzen al centre per a aquesta reivindicació. Bon dia. Bé, tenim aquí Ana Sabina Torcerra.
Bon dia.
Ana Martina Jiménez Hereu. Bon dia, Martina.
Bon dia.
Tenim també en Izan Marín. Bon dia, Izan.
Bon dia.
A David Vega.
Bon dia.
I després, José Enrique, coordinador de la Comissió de Coeducació i professor de Filosofia.
Bon dia, com va?
I Ana Míriam Bolívar. Bon dia, Míriam.
Bon dia.
Bé, bé, en primer lloc, com heu reivindicat, com heu donat visibilitat en aquesta realitat que és la violència contra les dones des de l'institut? Si vols començar tu mateix, Enrique.
En principi, les activitats que hem plantejat per al dia d'avui han estat un gran jazz lila a partir de petits jazzos que hem donat als alumnes a primera hora del matí. I, a més, també a cada grup els hem donat el nom d'una de les víctimes, de les 38 que hi ha hagut fins avui, malauradament. I els grups han baixat a l'entrada de l'institut i han aferrat el seu jazz a un jazz més gran que hi ha a l'entrada de l'institut. Aquesta era la primera activitat. La segona era venir aquí a explicar un poc en què consisteix l'altaveu coeducatiu, que és una activitat que fem un pic cada mes, per tal que els alumnes hi participin i també treballin qüestions que tenen a veure amb la coeducació. A més, també, a les 10:30 sonarà el timbre de l'institut i els alumnes aniran o al poli, si plou, o al pati de l'institut, i dos alumnes llegiran un manifest que han escrit elles, han escrit els alumnes, per tal de, des de la seva perspectiva, solidaritzar-se amb aquesta lluita. També, una vegada hagin llegit el manifest, també aferraran diferents pòsits, liles, amb les seves paraules, amb les paraules de l'alumnat, on diran no a la violència de gènere amb les seves paraules. Aleshores, la intenció és fer un mural on quedi constància del nostre rebuig cap a aquest tipus de violències. I, finalment, després del pati, una vegada hi siguin a les aules, també els professors en cada aula projectaran un vídeo commemoratiu i faran una petita reflexió.
Molt bé. Bé, ha començat el dia amb aquests llaços violetes. Com us ha fet sentir a vosaltres, els alumnes, participant en aquesta activitat, i quina reflexió feu al voltant del que és la violència de gènere per vosaltres? Per exemple, com us ha fet sentir el fet de participar tots junts en aquesta activitat i posar el llaç violeta a conjunt?
Crec que és com una mena de simbolització de que per tal d'abolir la violència de gènere tenim que fer-ho tots junts i que no només ho podem fer una part, tenim que estar com tots units i posar cadascú un llaç és com posar cadascú un gra d'arena, una part de nosaltres per combatir aquesta violència.
Molt bé, no sé si també entre els professors en aquest dia doncs, heu fet una reflexió o heu parlat amb ells, tots els alumnes, sobre doncs, què és la violència de gènere. No sé quina idea teniu vosaltres del que és, del que suposa. Tu mateix, si vols, David. Què us han explicat a l'escola sobre això, sobre la violència de gènere?
Bueno, más o menos yo, por ejemplo, no he pogut fer tantes activitats com han fet els meus companys, però més o menys m'he enterat gràcies a l'explicació que ara em dona divendres. Uh-huh. El meu professor ha tingut falta, i entonces no ho sé més o menys. No m'ho han explicat, però ho sé dir gràcies a l'explicació que vam fer divendres.
Molt bé, Sabina, tu?
Els meus professors, la veritat és que me van explicar molt bé quan vaig arribar a l'institut el que era la violència de gènere i tot això. Me van ajudar molt per comprendre quan podia identificar o no on era, ja que jo he tingut una amiga que ho ha viscut. I, bueno, gràcies a ells, micromachismes que podrien estar passant a classe he pogut saber com eren, quins eren, i he pogut ajudar, a lo millor, en els meus companys que s'adonin compte i que aparin aquest comportament.
Molt bé. D'altra banda, no sé si també per vosaltres creieu que fa falta aquest dia, reivindicar aquest dia, donar visibilitat en aquest dia? A veure, Ethan, què estaves assentint?
Jo crec que és un dia que fa falta perquè pues, tant d'anys que passa això, aquesta violència de gènere que no fa mal en realitat i pues, no és bona per ningú. O sea, aquest dia és commemoratiu per aquestes persones que ho estan visquent i pues, s'ha portat el màxim possible perquè s'acabi tot.
D'altra banda, mira, us dono una dada i és que més del 73% de les dones de l'àmbit mundial han estat exposades o han experimentat algun tipus de violència a internet. Es veu ara que internet és una nova porta en la violència com la persecució, l'assetjament sexual, les amenaces, els prejudicis estètics. No sé si vosaltres ho heu pogut veure o heu pogut viure de prop, vosaltres que esteu més immersos en aquest entorn digital.
Sí, sí, sobretot, bueno, primer, com has dit, de lo de l'estètica, de com que es posa un estàndard, es adona com ha de ser, com té que veure's, que és com que ha d'estar perfecta i si no, no compleix aquests estàndards pues, no té valor. O... I també crec que, per exemple, l'internet, i ara, per exemple, amb la intel·ligència artificial, per exemple, s'han creat els deepfakes, que són com imatges de les dones desnudes que es fan amb la intel·ligència artificial i que es van propagant per internet, o també grups de WhatsApp o de Telegram que on hi ha milers d'homes que comparteixen imatges de dones que coneixen o que li han passat i és molt, molt perillós, no sé qui li sigui.
Jo? Sí, vale. El que ha dit la meva companya té molta raó i jo també crec que internet és el que diuen molta gent, que és molt fàcil dir el que fer el que vols, dir el que penses, perquè al final no és el mateix estar cara a cara que dir-ho per internet. Perquè tu internet és com un estiu propi món virtual en què tu pots ser qui vulguis. Llavors és molt fàcil anar, per exemple, a un post d'Instagram d'alguna dona o el que sigui i dir-li que estàs gorda, que no sé què, perquè això ho fa molta gent. I jo crec que, bueno, que això és...
I no només el que algú posa un comentari igual, el que estaven dient d'estàndards de bellesa, que després tu, l'internet és el que consumeixes tots els dies i que al final et va afectant mentalment de tinc que veure'm així, tinc que fer això, perquè és el que te diu les xarxes.
A vosaltres també us passa això? Sentiu també aquesta pressió per encaixar dins, diguem, d'uns cànons o quan veieu imatges a les xarxes socials, a Ethan i David?
No. Jo no faig això, no m'agrada. No entenc per què la gent ho fa.
Jo no ho faig ni ho faria. O sea, és una cosa que per jo no sé per què ho fan.
No té sentit.
Exacte.
La pregunta va més enfocada en si vosaltres, com a homes, diguem, com a nens, també us sentiu amb certes pressions estètiques, diguem. Si sentiu que heu de doncs, veure-us d'una manera o portar una determinada roba.
No, en veritat no. O sea...
No té per què posar-se roba com ho du ara tota la gent per encaixar. Cadascú és lliure de posar-se el que vulgui. Jo, per exemple, una companya em va dir que perdo una camiseta de Bob Esponja a classe, no sé, perquè em pateixia dur-la, que pareixia un nen. Però...
D'altra banda, bé, vosaltres sou joves, no sé si heu tingut parella. Sí, tots heu tingut parella.
No, jo no.
Tu, Sabina, has tingut parella. Tu també, Ethan, d'elles. I tu, David, no? Bé, encara sou joves, però bé, no sé, perquè hi ha una altra dada que diu que el 27,7% 27,3% de les dones, diu que la seva parella ha revisat el seu mòbil. Què en penseu d'això, Ethan? Tu què penses de revisar-li el mòbil a la teva parella o que la teva parella et revisi el mòbil? Et sembla que es pot justificar d'alguna manera, que pot haver-hi un motiu per fer-ho?
Això no és motiu de justificació. O sigui, això és controlació i no està bé. Tal qual.
Molt bé. David?
És que tu estàs invadint el seu espai personal, els seus contactes, el que siga, i te fiques en la seva vida personal. No tens res a veure en la seva vida personal. Si ets la seva parella, està bé, però tampoc tens que amenaçar-la ni res per dir-li ensenya'm els teus contactes, per dir res. Tu només no ets la seva parella i ja. No tens que dir-li com té que ser per ser la teva parella.
Molt bé. Bé, Sabina i Martina, vosaltres, bé, que sou com més grans, heu viscut algun tipus de situació pareguda o bé l'heu vist en una altra persona pròxima de la vostra edat, aquest tipus de comportament?
Sí, sí, jo ho he vist. Jo tenia una amiga que ho va patir fa temps ja. I jo vaig ser qui li va dir, no, tu no pots estar aquí. No pots estar aquí perquè això no és normal, t'està manipulant, t'està controlant i no és normal. Una parella se suposa que t'ha de tenir confiança, que t'ha de fer sentir bé i no pot ser que la teva parella t'estigui fent sentir malament, que si tot és la teva culpa, és que no pot ser. Això no pot ser.
Jo personalment no ho he viscut. Tampoc així de tant de prop, però sí que tinc amigues que han tingut com relacions tòxiques en què pues tenien comportaments d'aquest tipus, no? De revisar el mòbil o d'on estàs, tot això.
D'altra banda, que si jo us dic la paraula feminisme, a vosaltres què us ressona? Què us fa sentir o què en penseu? Quina idea teniu sobre el que és el feminisme?
Pues, un moviment que ajuda a totes les dones del món a combatre pues, aquesta repressió, aquesta opressió que hem rebut des del principi dels temps i que no només ajuda a les dones, també pues, ajuda als homes perquè també busca, òbviament, la igualtat i per tant, tenir aquesta igualtat tenim que veure-ho tots com iguals. Llavors, és que no sé com...
Ho has explicat superbé, la veritat. Sí. Has parlat d'igualtat i de moviment. Efectivament, per tu, Sabina, et ressona el mateix?
Sí, a mi me ressona el mateix. Vull dir, per mi el feminisme és aquest moviment que busca igualtat entre home i dona. I aunque hi ha molts d'homes, avui en dia, de la meva edat, que per ells el feminisme és com una malaltia, com si, no sé, per ells és com algo dolent, molt dolent. I això ho visc jo a classe, que estem a classe i a vegades se comencen a barallar i comencen a dir coses que res que veure. Jo crec que això és de mala informació que ells tenen perquè se pensen que el feminisme vol ser millor que els homes. Mm-hmm. I això no és veritat, nosaltres busquem igualtat.
No sé si vosaltres teniu aquest concepte de feminisme. Penseu que el feminisme va, doncs, sobre les... que la dona busca la superioritat de l'home?
No té per què tenir superioritat. A més, els boixos no sempre estan fent superioritat per les dones perquè ho creguin, sinó perquè són atractives i gràcies a això ho diuen, però si una dona no és atractiva, no li agrada, no farien feminisme, no dirien. Jo crec que aquesta dona té que tenir igualtat.
Tu, per tant, tu et consideres feminista? Creus en el feminisme com a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones?
Sí, jo crec en la igualtat, però això de que el feminisme és més gros que diu la gent no té sentit.
Tu com ho veus, Ethan?
A veure, la igualtat entre gèneres estaria bé que fos, no? Però, no sé, la definició del feminisme no sabria dir-te.
D'acord. Vosaltres a les aules us trobeu amb aquests comentaris doncs, que fa la Sabina? Perquè de fet hi ha diversos estudis que diuen que ara mateix els adolescents doncs tenen un cert descrèdit cap al que és el feminisme, creuen que és una invenció ideològica, que realment ja hem assolit la igualtat. No sé si és una realitat o és una igual sobredimensió dels estudis. No sé si a les aules us trobeu amb això.
Jo crec que sí, perquè és una mena de sobredimensió, en el sentit, jo crec que ells ho interpreten també com una mena d'amenaça i no en saben reaccionar massa bé perquè mai han estat educats en termes d'igualtat. No dic que tots, hi haurà excepcions. Però en principi la societat o el missatge que reben els alots és que en principi, o que reben, jo crec que és més com ho interpreten. Ho interpreten com que perdran uns privilegis, o és clar, com s'explica també en aquests termes, no? Que bàsicament la masculinitat sempre ha estat hegemònica en la nostra societat i evidentment no? Seria baixar un esglaó, no? I jo crec que baixar aquest esglaó els està costant molt a la majoria. I crec que ells tampoc en tenen bons referents perquè cada vegada la societat o els models que tenim són models molt masculins, en el sentit de una masculinitat que diríem avui dia tòxica, crec, no? Aleshores, clar, jo crec que s'ha de ressignificar un poc el fet de ser home o dona també en termes d'igualtats. I jo crec que els hi està costant una mica.
Míriam, tu també ho has viscut així, a l'aula?
Bé, ja penso, una mica en la línia d'en José Enrique, que encara hi ha molta feina per fer i potser sí que hi ha hagut com un retrocés d'això, que se veu com una amenaça i realment el missatge que se vol donar és pues, que tots hem d'anar a una, no? Que es veu que s'està reivindicant un poc la posició de la dona, però perquè hi ha hagut, bueno, durant molts anys s'ha tingut a la dona com un segon pla i és una mica això el que se vol reivindicar un poc amb el feminisme i potser sí que sí que s'està... Sí,
o com un complement, no?, que necessitava per poder ser autònoma o del vistiplau del seu home o de diguem-ne, el permís, no?, de la societat patriarcal. Aleshores, jo crec que ha estat, que és per això, sobretot, no?, que la dona ja no és un complement, sinó que és un ésser autònom i que pot decidir lliurement el que vol i no té per què... esperar, no?, que li donin permís. Aleshores jo crec que això un poc descol·loca, no?, perquè realment els meus pares, per exemple, o jo que ja tinc una edat, realment hem viscut un altre tipus de societat, no hem viscut aquesta llibertat, no? Jo record la meva mare, el seu espai era la cuina, mon pare el seu espai era la feina, i jo crec que la majoria de nosaltres venim un poc d'aquest model o d'aquest esquema, que és un esquema que evidentment, no? Pot ser que tinc, no sé, jo crec que no té cap avantatge, però clar, si és un poc el model que hem tingut, costa que es canviï, no?
Clar, i sobretot, bé, els models familiars també influeixen molt, no? Si tu veus a casa teva que la teva mare fa unes determinades coses i que el teu pare en fa unes altres, doncs molt probablement, inconscientment, doncs acabis imitant, no?
Sí, jo crec que la dona sempre és com que, o la imatge que nosaltres tenim, com que tenia un espai més privat o formava part més de l'espai íntim, i l'home, en canvi, formava part més de l'espai públic, no? Jo crec que un poc, aquesta és la idea un poc que hem rebut, que està canviant. Jo crec que la dona ha d'anar cada vegada conquerint més espais en el sentit social i públic, i l'home, en canvi, tal vegada, no? No té per què renunciar a l'espai de la intimitat o a l'espai privat, no?
Una altra situació que hi ha molt, bé, és sobretot, bé, ja sabem que quan un és jove o és adolescent hi ha aquesta doncs, necessitat, no, d'encaixar en el grup, i molts cops, doncs, com estava comentant la Sabina abans, hi ha comentaris, hi ha bromes que... en un principi micromasclismes, que es diuen, que semblen innocents, però realment doncs, una mica doncs, es ridiculitzen o cosifiquen o desprestigien a una dona. I hi ha tendència a seguir doncs, la corrent d'aquest comentari, a no rebatre, a no dir res. No sé si això ara mateix ha canviat, si hi ha més consciència. No sé com heu viscut vosaltres, quan un entorn d'amics doncs, fa aquesta broma, o fins i tot d'amigues, perquè també de vegades les pròpies dones també exerceixen violència masclista.
Sí que és veritat que sempre que fan aquest tipus de bromes o aquest tipus de comentaris sempre diuen, no, és que és humor negre, és humor negre. I clar, jo crec que hi ha com una també és, depèn del context, depèn de qui amb qui està. Jo, per exemple, a mi la majoria no em fan gràcia, perquè no els trobo la gràcia, perquè alguns sí, dic, bueno, vale, però la majoria no em faran gràcia i crec que és com... Ai, no sé. És que és com... a mi no em fa gràcia, no sé. No...
I ho dius? Dius, sí, no em fa gràcia.
Sí, us ho dic. O sigui, jo li dic...
No em fa gràcia. I Ethan i David, a vosaltres us heu trobat amb algun tipus de bromes, doncs, una mica inadequada, que heu dit, ui, això no està molt bé, que ho hagi dit?
Moltes vegades.
I què feu? Què feu vosaltres? Dieu, escolta, no és graciós.
Bueno, depèn, si és molt, molt fort, ja si li diguem alguna cosa, però la majoria, bueno, passam de les bromes, passam i res més, perquè al final si li fas cas, continuarà fent-lo.
Molt bé, David, tu què penses?
Pues que aquestes persones que segueixen ses bromes, que fan ses bromes, si tu li segueixes la broma, doncs ells pensaran que d'alguna cosa graciós i ho seguiran fent. Però si tu no li fas cas, ells s'adonaran compte que a ningú li importa i ho deixaran de fer.
I normalment ningú li fa cas o algú riu o segueix la broma?
Sí, algú no es riu.
I heu pensat algun dia, ostres, de dir, no és graciós o no em fa gràcia?
Sí, sobretot quan algú que diuen és molt fort, no? Si dius algo petit, bueno, l'ignoram, però si és molt fort, t'estàs passant. Perquè moltes vegades fan aquestes tipus de bromes.
Molt bé, d'altra banda, no sé si algun cop també en el context ja relacional en el que heu conegut a un noi o a una noia, no sé si us heu sentit algun cop doncs, pressionats per fer algun tipus de cosa que no tocava, que no volíeu. Us ha passat això, Sabina?
Sí, a mi m'ha passat que m'han pressionat moltes vegades per fer coses que jo no volia fer, però jo tinc que el meu caràcter, sempre he reaccionat molt malament quan m'obliguen a fer coses que no vull, doncs sempre li dic que no, perquè sóc molt així. Però sí que tinc amigues que perquè els han pressionat de fes això, fes lo altre, no facis això, tampoc diguis això, han deixat de fer aquestes coses, per la pressió aquesta social que a vegades no s'imposen els altres, sense donar-nos compte.
Jo personalment no, però... sí que és molt habitual escoltar de... pues al final no ets o tal, perquè em van dir... pues, i no només amb, jo què sé, si estàs en parella, si a vegades coses que igual no tenen que veure amb relacions com íntimes, sinó de... estic amb amics i m'han dit que fumi o que provo un vàper i jo no vull, però al final ho he acabat fent... jo no, però altres persones que ho han acabat fent per pressió. I clar... no pot ser.
Vosaltres què en penseu d'això, Ethan i David? No sé si vosaltres penseu doncs, que, per exemple, quan una noia us diu que no realment vol dir que sí, penseu que d'alguna forma les noies o les dones diuen que no per fer-se una mica les difícils però després realment volen dir que sí? Teniu aquesta idea o no?
No, jo no tinc. No sé, perquè...
depèn de com sigui la situació, jo què sé.
No m'ho fica molt en sa vida, ses noies.
No, la veritat que no.
Està molt bé, cadascú lo seu. Doncs res, no sé si voleu apuntar alguna cosa més sobre aquest dia que feu a l'institut, que feu a les escoles. si sentiu que bé, us serveix per reflexionar, per donar doncs, el focus en aquest problema que és la violència contra les dones?
Sí, bueno, sobretot amb el programa que ara estem fent, que serà el taüt coeducatiu, donar un veu, en aquest cas, per exemple, avui que és el 25N, a temes importants que tenen caràcter coeducatiu i de convivència. Però també pues, parlarem d'altres temes, de masculinitats, etc. Avui que és el 25N, parlant pues, de l'abolició de la violència de gènere contra les dones, i crec que és un missatge molt important i que és una lluita que és de tots. I ja sé.
També heu fet un manifest, heu dit? L'heu escrit vosaltres, el manifest?
Nosaltres personalment no, a mi no se'm va informar, però van a ser companys de batxillerat.
Molt bé, i el llegireu avui, no?
Sí.
Molt bé. Doncs res, ens ha encantat tenir-vos aquí, la veritat, està molt bé. No sé si vols comentar alguna cosa més, José Enrique?
No.
D'acord.
Agrair la vostra invitació i també bé que no només som la Miriam i jo, sinó que també forma part de la comissió el Departament d'Orientació i també professores com la Mina i la Marina i la Jonaina també, la Jonaina Muna, i que sense elles no haguéssim pogut fer i celebrar aquest dia. Per això, només donar-li les gràcies.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Ens ha encantat compartir aquest moment amb els nostres joves d'Elias Mar Ferrer, Sabina Torcerra, moltes gràcies.
De res.
Martina Jiménez Hereu, Izan Marín, David Vega i Miriam Bolívar i José Enrique, coordinador de la Comissió de Coeducació i professor de Filosofia. Gràcies a tots per aquesta taula rodona i res, a seguir reivindicant per l'erradicació de la violència contra les dones. I bé, ara nosaltres us volem deixar amb una cançó, precisament. És de Beyoncé, segur que la coneixeu, i bé, es posa durant un dia en el paper d'un home, imagina ser un home per un dia i reflexiona sobre els privilegis que això suposaria. L'escoltem, es diu If I Were a Boy. I kicked it with who I wanted. I never could confront it for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. Turn off my phone. Tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. That she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand, oh, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. You wanted, cause he's taking you for granted.